res amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest divendres a les 6 de la tarda des del Gran Canària Arena, quarts de final de Copa del Rei. Real Madrid, Baxi Manresa. Amb el patrocini de Gamma Montaño, Inmups, Avinent Grup, Montepío, Construccions Salido Carrió, ARB2, Accessoris i Recanvis Vendrell, Pollastres Pujol, Framunt i Signem Immobiliària.
Els problemes se'n feien prims. He sentit que el meu cos ja està conquerit. Des de ben endins hi ha sortida a tots els camins. He viscut la disbauxa d'un nouvingut. Sempre surt el sol quan despertes d'un descompte.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
Barra Lliure, amb Pilar Gonyi.
Benvinguts a aquesta tertúlia de dijous 13 de febrer, tertúlia 89 de la 26a temporada. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio. Cada dia és el Dia de la Ràdio. Cada dia compartim la vida, marquem els ritmes de moltes i moltes persones que saben quina hora és perquè la ràdio els hi marca els tempos. Avui ho celebrem especialment, però cada dia és el nostre dia i segur que molts dels fets de la història els associem amb la ràdio, com el 23F o com l'atemptat de l'11M o com quan després de les darreres eleccions municipals Pedro Sánchez va sortir aquell dilluns dient que convocava eleccions generals. La ràdio sempre hi és i vosaltres, els oients, sempre hi sou. Avui ho celebrarem junts i si avui toca celebrar, aprofitarem per reivindicar la ràdio, per reivindicar un mitjà en què encara es pot parlar i sobretot escoltar i convidar tothom a ser-ne partícip, sobretot en aquestes tertúlies en què us convidem a participar-hi i a explicar allò que segur pot interessar a molta audiència. Expliquem les vostres històries, expliquem la vida, pensem, som crítics, ens divertim, riem, plorem, però fem tot això junts, vosaltres i nosaltres. I si algun dia ens enfadem, expliquem també el perquè i, si cal, ens reconciliem a través de la ràdio amb qui sigui. Nosaltres sempre serem aquí amb la confiança de que vosaltres sempre hi sou. Obrim la nostra barra lliure avui amb la doctora Sílvia Cano, que és la cap del Servei de Medicina Intensiva de la Fundació Altaia, i amb l'Antònia Raig, que és directora de Comunicació i Participació de la Fundació Altaia. Benvingudes les dues, gràcies per ser aquí. Saludem al Felip González i saludem al Marcos Álvarez. Com esteu?
Molt bé.
El Marcos no ho sé, el Felip de tota la vida, home de ràdio. Més que de tele, diria. Oi?
M'agrada molt, aquest detall.
Oi, és que estava llegint, no m'han enterat. I d'on ha sortit aquest aparell?
Això dorm amb mi totes les nits.
Sí.
A sota del coixí.
Oi, oi, oi.
Des de que jo tenia 12... Bueno, aquesta no, eh? Ja. Han anat canviant perquè acostuma a caure.
Ah, és el que t'anava a dir, no t'ha caigut mai?
Hombre, si han caigut. La primera era de color carbassa. Molt cantona.
Bueno, taronja, diguem-ne. Com el Canal Taronja.
Ostres.
Vale.
Ostres.
Sí.
Jo, amb això avui faig un homenatge, però una crida. Perquè això està desapareixent.
Sí.
I val la pena que això no desaparegui. Perquè a València... Això va fer molta, molta utilitat.
I tant.
Perquè això funciona amb piles. Sí. Veus? No sé on està la càmera avui, ara aquesta, però funciona amb piles. I els mòbils s'han de carregar. I a València es van quedar sense llum. I la ràdio i la comunicació, això va ser or. En un moment de tragèdia.
És que curiós que en moments ràdio, desesperats, la ràdio hi és.
La ràdio hi som. La ràdio ens podem quedar sense llum, però algú des d'algun lloc acaba emetent i acaba donant informació i acaba ajudant. I els que som apassionats de la ràdio, doncs l'estimem perquè vam començar... Jo vaig començar en això del periodisme el 83 i vaig començar des de la ràdio també, des de la competència d'aquí, però des de la ràdio. I sí, sí, això dorm. Jo no sóc capaç de dormir sense que hi hagi darrere de fons la ràdio.
Doncs mira, jo sóc dona de ràdio des de fa 47 anys i seria incapaç ni en el cotxe ni a l'hora d'anar a dormir, de fer-ho amb la ràdio. I diré per què, perquè estic tan pendent del que diuen, del que fan, que em poso nerviosa i estic com... I salto, saps? I aleshores dic, no, tranquil·litat, si us plau.
Jo, jo fixa't que m'adormo fins i tot amb el carrusel. Uf. O sigui, no, amb el carrusel. L'altre dia em vaig a dormir amb el Madrid 1-1, i quan em vaig despertar havien quedat 2-3. I jo vaig pensar, hosti, m'he perdut
aquí, tot el partit.
I el carrusel a grito pelado. O sigui, ja, deuen haver anat els gols aquí i jo dormint. Me'n vaig a dormir amb el 1-1.
I el partit contra el Manchester?
Contra el Manchester City. I vaig sentir el gol del 1-1. Perquè el Manchester havia marcat primer, havien empatat el Madrid, imagina't. I després vaig acabar, quan em vaig despertar, havien quedat 2-3. I jo vaig pensar, hosti, pues, imagínate que bien que has dormido, que te has perdido.
El drama del Guardiola.
Todo,
la resta. I tu, Marcos, ets home de ràdio?
Mira, avui precisament estava parlant allà a l'oficina i deia jo, dic, hòstia, el cotxe, dic, sóc incapaç de, el típic d'avui en dia, de connectar el mòbil i tal, dic, m'agrada portar la ràdio sempre, inclús anar canviant d'emissora, però al moment cotxe amb la ràdio, jo, o sigui, m'agrada molt. De fet, perquè també trobo que és molt més dinàmica que no pas, o sigui, quan vols escoltar una cançó, agafes i l'escoltes i ja està. Però aquí, bueno, entre que van parlant i van ficant música també, crec que és un bon moment per escoltar la ràdio.
Aquest any està dedicat al Dia de la Ràdio, a la ràdio i al canvi climàtic. Però a Catalunya, quantes persones diríeu que estan comptabilitzades que escolten cada dia la ràdio? Digueu una xifra, més o menys.
Ah,
quantes persones Catalunya. Escolten la ràdio a Catalunya diàriament?
Catalunya.
Més o menys.
Sumant els EGM, que es diu EGM, no?
Són els EGMs. No parlo de ràdio en català, parlo de totes les ràdios, Quantes persones estan comptabilitzades que escolten la ràdio cada dia? Quantes diríeu, vosaltres?
No sé, 3 milions i mig.
3 milions i mig.
Sí, jo diria 2,
sí.
Poder.
Sí, estan en...
3.938.000 persones.
4 milions.
Gairebé 4 milions de persones. I a nivell de l'estat espanyol, el darrer any, estic parlant de fa molts anys, que Iñaki Gabilondo va estar fent el programa dels matins de la cadena SER amb una audiència brutal, que van arribar als, només la cadena SER i a nivell de tot el territori espanyol, a 5.700.000 oients. Era els anys forts del José María Aznar com a president que el Gabilondo cada dia, bueno, a l'extrem que l'Aznar va prohibir que ningú del Partit Popular anés a la cadena SER. Només venia de tot Espanya el Jaume Mira, que venia a aquestes tertúlies, que em va dir, jo seguiré venint i que diguin el que vulguin els meus, però si no, ningú en tot Espanya anava a cap emissora de la cadena SER. Figureu-vos a quin nivell va arribar la cosa, eh?
L'atenció.
Sí. Home, nosaltres fem servir aquest, els transitos, pels nostres malalts.
Sí?
Sí.
Com vols dir?
Nosaltres, clar, els nostres malalts moltes vegades estan en un procés molt greu, estan sedats, passen els dies, no saben quant temps ha passat, i quan surten d'aquest procés, per tornar-los a la realitat, els hi demanem a la família que portin un transistor per escoltar el dia que és el que ha passat durant aquest temps, si és de dia, si és de nit, no? I això els orienta molt en el seu procés de sortida.
De fet, per la pandèmia us hi veu trobar, que hi havia persones que entraven en un estat tan crític que quan es despertaven havia passat un mes, dos mesos, no?
Exacte, i no recorden res, clar.
Jo crec que és dels mitjans tradicionals el que més s'està mantenint, la ràdio, més que tots els altres, perquè, per exemple, la televisió, la gent mira la televisió, però a la carta. No, les noves generacions ja no miren el que fa la televisió, sinó que, no, la generació dels meus fills entren i miren allò que els interessa o allò altre, tal, però ja, però un mitjà tradicional com s'entenien abans, jo crec que la ràdio és el que més, no, els diaris han passat al digital, ja no tothom compra diaris i baixava moltíssim el paper, tots els tradicionals s'han perdut, i això, i clar, hem entrat en la desinformació, no? Perquè la gent al final acaba rebent només informació d'allò que li interessa o aquella que li envien en funció del que els interessa, perquè ja saben que són els seus interessos, no? I acabem perdent una visió global, i la ràdio és l'única. I hi ha gent de la generació dels meus fills que tenen 20 i pico d'anys que van a treballar i escolten la ràdio. I això ens globalitza tots, no? Allà sí que la informació és més o menys, tots fa que siguem connectats en la mateixa sintonia, no?
I això que deia dels tempos és molt important, més del que sembla, i ho vaig aprendre quan portava pocs dies treballant a Ràdio Manresa, estic parlant del 1978. I recordo que feia un magazín de 6 a 8 del matí, i clar, allò que jo anava fent seccions dins del programa. I un dia vaig canviar una secció per una altra. Vaig rebre una allau de trucades dient, però què ha passat avui? Ens has fet anar de corcoll, perquè clar, la gent es renta les dents o es dutxen, estan esmorzant, i depèn del que escolten, ja saben que és una hora o és una altra. A la que, en aquell horari, i avui en dia encara passa, canvies, o sigui, per exemple, quan hi ha els comentaristes al matí amb l'Àngels Barceló, canviar aquella hora, no ho facis mai, perquè és que la gent es torna boja, o així, has d'anar seguint els tempos. Aquella hora, segur. Després, al llarg del dia és diferent, però al matí que la gent va a pinyó, nosaltres no som com els americans, que diu que es lleven a les 5 del matí, esmorzen, van a caminar, van a fer no sé què, no, aquí som d'una altra. Normalment, la gent aquí va, doncs, a pinyó fix, es lleven, dutxa, bany, pam, 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 i a marxar. I els que tenen canalla, ni te cuento. Ja has agafat la motxilla, ja has portat això amb la canalla, o sigui que, impressionant.
Sí, sí, realment té un paper molt important en el ritme circadians de les persones, no? Que són importants per la salut.
Avui volem parlar de que el TAI ha assolit un nou rècord de donacions d'òrgans i de teixits. El 2024 hi va haver un total de 130 donants, un 23% més respecte a l'any anterior. A mi és un tema que, el tema de les donacions, m'intriga i també em preocupa. Perquè jo no sé com reaccionaria si es morís una persona, un ésser estimat per mi, un familiar, i em vinguessin a demanar que fes donació d'òrgans. Si la persona no ho ha fet, perquè hi ha gent que ja ho té signat, ja ho fa. No sé, vosaltres què penseu? És una decisió difícil, no?
Jo, per mi, totalment sí. O sigui,
sí?
Al final estem salvant la vida d'algú. O sigui, crec que canvia molt entre el sí i el no.
No t'equivoquis.
No rumis.
Sí, sí, sí que rumio, perquè me'n recordo que ja hi vaig començar a rumiar, no hi havia pensat mai, quan vaig veure la pel·lícula d'Almodóvar. I allà vaig començar a reflexionar, a dir, ostres, doncs és veritat, això et pot passar que tu hagis de prendre la decisió. I començo totalment al revés de com hauria de començar l'entrevista, perquè jo voldria que m'expliquéssiu com es fa per demanar a una família? Qui ho fa? Perquè ha de ser molt dur fer una cosa així, no?
Sí, és dur perquè la família entens que està passant per un dels pitjors moments de la seva vida. Llavors, és veritat que s'ha de tenir una formació especialitzada, s'ha de ser molt delicat, saber en quin moment del dol estan, acompanyar-los, no? Però alhora és molt gratificant. És molt gratificant perquè després veus la repercussió també que té en el dol d'aquella família. És veritat que a vegades tenim, no, el prejudici, doncs, de que la família no està en un moment com per donar altruistament els òrgans del seu familiar que acaba de desaparèixer per una altra persona i per beneficiar una altra persona. En aquell moment, doncs, pensem que la majoria de gent està en un moment molt egoista, no? És el meu dolor. Però la veritat és que et sorprèn perquè està demostradíssim, i ens hi trobem cada dia, que el fet de donar els òrgans del seu familiar, que malauradament ja no es pot fer res més, els ajuda a sortir d'aquest procés de dol. És com si la mort del seu familiar no hagués sigut inútil, sinó que ja que hem arribat en aquest moment en què, no, ja malauradament pel meu pare o la meva mare no podem fer res més, doncs aquesta mort serveix perquè hi hagi altra gent que pugui continuar vivint o que pugui millorar la seva qualitat de vida, no? I això és molt maco i molt gratificant de veure.
Perquè en vida només es poden donar ronyons o hi ha d'altres òrgans també? Només ronyons?
En principi, no. En principi tothom és donant universal fins que es demostri el contrari. És evident que quan hem d'avaluar quins òrgans es pot donar d'aquella persona, en funció de les patologies que es tinguin, en funció de l'edat en què s'hagi produït la mort...
No, però doncs... jo dic en vida, per exemple, hi ha matrimonis o hi ha parelles o hi ha pares i fills que un té problemes de ronyó i que és compatible amb el fill o amb l'avi o amb el que sigui.
Sí, parla de la donació en viu.
En vida, vull dir jo.
La donació en viu normalment es fa d'una part de fetge i també de ronyons. Del resta d'òrgans no, però sí que d'una part de fetge i de ronyons sí que es pot fer una donació.
Un tros de fetge, un tros del meu fetge i un ronyó.
Sí. I que sigui compatible.
Sí,
exacte.
Sí,
que aquest és el tema.
A vegades es fan donacions creuades, és a dir, jo per exemple tinc un familiar que necessita un ronyó, no? Però el meu ronyó no és compatible amb aquell familiar, doncs jo dono el meu ronyó al banc, no, perquè un altre receptor compatible el rebi, a canvi de que es busqui un altre receptor pel meu familiar, no? I es fan donacions creuades a vegades,
Mm-hmm. Deia que aquest 2024 un total de 130 donants, però a més a Sant Joan de Déu s'ha fet la primera extracció cardíaca per donació en asistòlia controlada. Ho dic llegit perquè no sé de què estic parlant.
Bueno, hi ha dos tipus de donacions, no? Fins a l'any 2014-2015 la llei espanyola preveia que es podien donar els òrgans quan un malalt arribava a la mort encefàlica. La mort encefàlica és un estat terminal en què el cervell deixa de funcionar bàsicament per una patologia neurològica central, és a dir, un accident de cotxe amb un traumatisme cranioencefàlic greu, una hemorràgia cerebral, no? Afortunadament, i pels avenços de la seguretat vial, cada vegada hi ha menys accidents de cotxe, cada vegada hi ha menys donants amb mort encefàlica, la gent té millor qualitat de vida i les patologies van millorant, i llavors a partir del 2015 es va veure que hi havia la possibilitat d'augmentar el número de donants en la sistòlia controlada. La sistòlia controlada vol dir que amb malalts en què malauradament ja no se li pot oferir cap tractament en unes circumstàncies molt concretes, que es preveu una mort, doncs es fa una mort controlada, és a dir, es controla el temps en el que el malalt mor, i una vegada que ha mort, si compleix els criteris del temps en què ha mort, després de la mort es pot fer una donació d'òrgans. Per això és una donació en asistòlia controlada, perquè es fa en un àmbit hospitalari, en un àmbit controlat. Això és relativament recent, és tot just des de fa 10 anys. Inicialment, doncs, pel temps en què la persona acabava morint, doncs, aquells òrgans que eren molt més sensibles no es podien donar perquè es malmetien, no? Afortunadament, això tecnològicament ha anat evolucionant, i ara pràcticament es poden donar quasi tots els òrgans en asistòlia controlada. Habitualment es solen produir més en hospitals grans, doncs, doncs, perquè es necessita un sistema d'extracorpòria que el tenen els equips de cirurgia cardíaca. En els hospitals petits és més complexa, però és veritat que, bueno, amb una bona coordinació de l'equip de transplantaments, doncs tots els equips extractors dels hospitals grans van venir en aquella ocasió a Manresa, es van coordinar, van portar l'extracorpòria i el malalt va poder ser donant de molts òrgans en el seu centre i acompanyat de la família fins a l'últim moment a quiròfan.
És fort, tot això de la donació d'òrgans? Què penseu?
Sí, jo des del meu punt de vista, o sigui, em sorprèn que algú meu, per exemple, et pugui servir a tu, saps? Però bueno, al final és el que comentàvem abans, o sigui, donació d'òrgans sí, totalment, perquè a sobre d'algú dolent que pot estar passant, pots fer algo molt bonic, com solucionar-li la vida pràcticament a una altra persona, saps? I, hosti, per tant, jo crec que... bueno, és de les millors coses que podem tenir sanitàriament a dia d'avui.
Mm-hmm. Felip.
Saps què passa? Que jo he estat cap de premsa a Vall d'Hebron. Mm. I es fan miracles. Hauria de ser llei. Perquè, mira, ahir vaig estar a la presentació de la novel·la del Pere Joan Cardona i del Josep Tomàs.
Ah, Josep Tomàs, sí.
Una de les coses que es va dir és que l'espècie humana és l'única espècie que està per sobre de l'evolució de Darwin. O sigui, que som els únics... que ens hem saltat l'evolució natural. Per què? Perquè modifiquem l'evolució natural. En quin sentit? Ens curem. O sigui, ja, si estem malalts, ens curem. I d'aquí a 10 anys ens curarem de moltes més coses. I d'aquí a 20, de moltes més coses... encara més. I coses que fa 10 anys eren incurables, ara ho són. I això dels trasplants és que és una passada, no? A casa està parlat. I la llàstima és que la meva qualitat de vida, probablement, farà que quan jo mori els meus òrgans ja no seran útils, probablement. Però a casa s'ha parlat, sobretot si moro i els meus òrgans són útils, endavant. Per què? Perquè és que... Tu saps que... Jo no sé si aquesta dada encara és viva, però tu saps que Espanya és el número 1 mundial en trasplantament?
No
sí. Som referents mundials en donació trasplantament. De fet, hi han moltíssims metges de Sud-amèrica que venen aquí a copiar el nostre model, perquè realment som una societat molt generosa, la llei està molt ben estructurat i el nostre sistema funciona. Som capdavanters en donació trasplantament.
Mundials?
Sí.
Espanya, que somos fatales, corruptos, somos de todo. Y en trasplantaments som referents mundials. I dices, però és tu?
Bé, això parla de la generositat de...
No, de la generositat.
De casa nostra.
I d'alguna cosa, d'un miracle, que no se sap per què, en algun moment algo va funcionar, carreres i la leucèmia, no sé què va passar.
Tenim un dels millors sistemes sanitaris del món.
I efectivament, que és l'aposta gran sobre això.
Sí, o sigui... la gent es queixa, no? Però és que...
Ens queixem, clar que ens queixem.
Marxeu del país i aneu a un altre país i veureu,
totalment.
Descobrireu que tenim un dels millors sistemes sanitaris del món. No?
Si el referents sí, mundials en trasplantaments.
I per això són referents mundials.
I cada vegada en trasplantaments més complexes. O sigui, agafar a una persona i trasplantar-li al mateix temps cor, pulmó, ronyó i no sé què més, i ja no parlem del trasplantament pediàtric. O sigui, salvar-li la vida a un nen amb trasplantament no de mèdula ni de... sinó de cor, és que es fan miracles. Per tant,
efectivament, tot el que es pugui fer és poc. Mm-hmm. I quan tu has dit, oh, és que la meva recança, et diria, només hauries de conèixer algun dels casos, conèixer...
Des de l'altra banda, no? Des del que el necessita.
Però no ho saben, no? Entre ells?
No, no coneixen la persona o persones.
Però sí que es diu que s'ha fet servir, no?, aquell òrgan per...
Sí, això sí que... la família sap minut a minut com va tot el procés. En el cas de la sistòlia amb mort controlada, acompanyen el malalt a quiròfan fins a l'últim moment. I després de que acaba tot el procés, se'ls fa una trucada a casa, assegurant-los que ha anat tot bé. Moltes famílies no volen saber els òrgans que s'han donat, però d'altres que sí, que els ajuda a saber quantes persones s'han pogut ajudar. I després, al cap d'un any, se'ls envia una carta d'agraïment a casa per haver fet aquest gest tan generós en el moment més difícil de la seva vida.
Però sí que hi ha persones, doncs, que omplen uns documents i diuen, quan jo em mori, soc donant d'això, no?
Sí, tanmateix, sí. Això no serveix de gaire, eh? O sigui, siguem seriosos, no, perquè ella ho sap, que això jo puc firmar el que sigui. I si el meu fill té un moment de debilitat, allò no ha servit de res.
No.
No. Perquè si el meu fill té un moment de debilitat, ella claudicarà en el moment en què el meu fill digui no, que no es faci res. Jo ja estaré mort i el meu fill és el que mana. Perquè és el meu familiar directe que en algun moment pot dir no.
Sí, el que passa que és així com tu dius, però que normalment si ho has deixat escrit, és raro que el fill...
Sí, clar.
No vulgui que es compleixin els teus desitjos, eh? Ha de ser bé, normalment. Per això, aquí són molt importants les voluntats anticipades, eh? Perquè tu pots, abans es
feia... Però no coneixes el meu fill, eh? és broma, pobre Josep.
Però Gonzi no crec que digui res al contrari del seu pare.
Ella també coneix el meu fill.
Abans el que passava és que anaves a una associació o l'altra i et feies donant de còrnia, donant de no sé què, però això no quedava, no?, registrat en un lloc de forma centralitzada. Ara tenim les voluntats anticipades, que les voluntats anticipades sí que hi ha, almenys aquí a Catalunya, no, suposo que la resta d'Espanya deu funcionar igualment, no?, hi ha un registre central. Llavors, et passi el que et passi, a l'hospital que sigui o on sigui, allò consta.
Queda marcat, sí.
No?
Mm-hmm.
Llavors, clar, els professionals ho poden veure i difícilment la família doncs, va en contra de la voluntat de la persona. Per això és molt important, si tu ets sensible al tema de les donacions i penses que t'agradaria ser donant, deixar fetes les voluntats anticipades, fer-les, perquè ens pot passar qualsevol cosa, qualsevol moment. I deixar-ho constància, no? I segurament la família seguirà allò que tu has deixat, perquè tothom sap que tu volies allò.
Clar. Escolteu una cosa, del total de persones donants de l'any passat, 7 ho van ser d'òrgans i 128 de teixits. Anem a diferenciar, per un cantó òrgans, per l'altre teixits. Quins òrgans, quins teixits?
Els donants d'òrgans s'han de donar aquestes dues circumstàncies, no? Que la persona mori en mort encefàlica o que es produeixi el que nosaltres diem una adequació al tractament del suport vital i que, per tant, mori d'una forma controlada, medicalitzada. Mentre que els donants de teixits són qualsevol persona que mor a dins de l'hospital, controlat o no controlat. És molt important ser conscient de que, independentment dels òrgans, que és evident que salven moltíssimes vides, els teixits ajuden a millorar la qualitat de vida de moltíssima gent, perquè a més amb un sol teixit es pot ajudar a centenars de persones, no? Moltes vegades no hi pensem, no? Però no sé, per exemple, et van a operar d'un recanvi de pròtesi de cadera i et falta os, doncs aquest os que t'implantaran en el recanvi de pròtesi de cadera ve d'un donant d'os, no?, que és un donant de teixit, no? La majoria dels donants d'òrgans ho són també de teixits, però sí que els donants de teixits, per no morir en una circumstància controlada, no poden ser donants d'òrgans. Però els teixits és importantíssim, no?, perquè els trasplantaments de còrnies de gent que no hi pot veure, quan et recanvien un queixal del seny i fa falta os per implantar-te, les vàlvules cardíaques, hi ha moltíssims teixits que ajuden a millorar la qualitat de vida de moltíssima gent.
Per tant, òrgans parlem de fetge, de ronyó, de pulmó...
De pulmó, de pàncreas, de cor... Sí, sí. en funció de l'edat del donant.
Clar. Això que has dit dels teixits, jo no se m'hagués acudit el tema això del queixal, per exemple.
Clar, per exemple.
Les còrnies sí, que potser és el més conegut, no?
Sí, sí, la pell, no? Els grans cremats que necessiten un implant de pell posterior, doncs la pell ve de donants de teixits, clar.
Déu-n'hi-do, és un món fascinant el que vosaltres us enfronteu diàriament. Mm-hmm. Tot i que el Altaia està en un rànquing, des del rànquing que deies tu, de que som el país que hi ha més donacions, estem en el lloc número 6. Perquè, clar, hi ha hospitals, parlaves de Vall d'Hebron, molt més grans, que suposo que en deuen fer més sovint. Ja, suposo, ho veiem en pel·lícules, perquè sempre surt el clàssic cas de que porten en un avió alguna cosa que ha d'arribar a temps. Això ho hem vist a totes les pel·lis. Aleshores, hi ha aquest traspàs d'un hospital a l'altre? Això és habitual?
Sí. De fet, l'òrgan va per la persona que més ho necessita, sempre, no? A la llista dels receptors sempre hi ha una persona que està esperant i que li va de dies per poder rebre aquell òrgan. I això és a nivell nacional. És a dir, en aquest cas, per exemple, que vam fer de la sistòlia controlada en què es va donar el cor, van venir de fora de Catalunya expressament a l'equip extractor que després implantarà el cor al receptor a buscar aquell cor. És a dir, són els equips extractors de l'hospital que després implantaran els que venen i s'ajunten per poder fer l'extracció d'aquell òrgan i portar-lo al lloc on es necessiti. I això és independentment del lloc on estigui.
És de pel·lícula, eh?
Sí, sí, sí.
És un, bueno, i és una capacitat organitzativa, no? Venen a la vegada, potser, a buscar el cor o el ronyó i tal, i venen diferents equips a diferents hospitals i es troben tots allà i, bueno, i gràcies a que el sistema funciona molt bé i tenen aquesta capacitat organitzativa, es pot fer això. Però jo el que volia dir és que, bueno, és rellevant que el Altaia, sent un hospital, que en diem de nivell 5, però no és un hospital terciari, no?, com Vall d'Hebron, com Bellvitge i tal, tal, estigui, no?, en aquell lloc de donacions. I això és perquè darrere hi ha un equip de professionals, bueno, excel·lent, que hi ha un grup de treball del tema de que porten tot el tema de donacions, que tenen molta capacitat i molta habilitat per tractar les famílies i per tractar-les, doncs, amb aquesta cura i amb aquest d'això. Per després han fet una feina molt important de sensibilització de tots els professionals de tota l'organització, perquè clar, el Altaia es mora gent amb moltes plantes diferents, amb molts serveis diferents i tal, han fet tota una feina, no?, perquè tots els professionals que sigui i a l'hora que sigui detectin aquell possible donant, avisin a l'equip que porta això, i això és un treball que hi ha hagut a darrere, no?, d'aquest equip, de formar tothom, de sensibilitzar tothom perquè detectin els casos possibles, ells la seva habilitat, doncs, de realment, no?, fer que les famílies ho entenguin i ho vulguin fer i se sentin contents d'haver-ho fet, per això que us explicava abans la Sílvia, i després, bueno, doncs ja la capacitat organitzativa de que vinguin els equips i tal ja ho porta un centre a nivell, no?, de Catalunya i d'Espanya, no?, és un centre a nivell d'Espanya que coordina tot. Però si no hi hagués aquest equip de treball, no?, que porta tot el tema de les donacions, no tindríem el nivell de donacions que tenim. Vull dir que tot té un per què, no?, i un cop més, doncs, bueno, al TAI estem molt orgullosos de tindre professionals superimplicats, no?, que ells han dit, escolta, això és important, treballem-ho, i que es queden fora d'hores i que fan coses que van més enllà de la seva pròpia feina, no?, perquè pensen que és important i per això funcionen moltes coses, per la implicació.
Per tant, estem parlant d'unes llistes que, llistes d'espera, que són unitàries per tots els hospitals de Catalunya.
D'Espanya.
Sí, sí. A nivell de l'estat espanyol,
sí,
és.
La donació la pot fer qualsevol hospital. La donació, o sigui, l'extracció de l'òrgan, o sigui, tu com a donant te mueres i allí donde te mueras te pueden sacar el órgano. El trasplant el fan als grans hospitals. Uh-huh. En aquest cas, a Catalunya, pues, Vall d'Hebron, Bellvitge, Can Ruti i no sé si...
El Clínic.
Els grans terciaris. Però de los 500 que hi ha en Espanya que necessiten un fetge, doncs, clar, per necessitat, hi ha una llista que van
i per comptabilitat...
Van tenint el seu ronyó o si no lo tienen...
No, però que pot passar que estiguis
morint,
el...
Que sí, també, sí. També em passa, eh?
Exacte, però pot passar que estiguis el primer de la llista, però aquell ronyó no t'és compatible.
No, exacte.
Llavors què passa? Es va al següent.
Exacte.
Sí, sí, el primer compatible és el que... No, no, és cabron, és cabron, és un tema cabron, sí, sí.
Jo tinc un dubte d'aquest món, i és que la, tot el tema artificial, que avui en dia estem... O sigui, a tot el món tot és artificial, tot... En aquest món també... Imagino que òrgans artificials com a tal, no, però... S'està treballant amb això?
Bueno, hi ha assistències ventriculars artificials, per exemple, el que passa que fins ara són un impàs fins a aconseguir, per exemple, o sigui, hi ha molts malalts que estan pendents d'una donació d'òrgan i en el temps en què, no, entren amb una insuficiència cardíaca refractària, se'ls hi posa un cor artificial, no? Per, de pont,
per aguantar.
No, de pont, sí.
No es posa també d'animals?
De pont, sí, de pont fins que arriba al seu cor de veritat. Però, clar, és complexa perquè, clar, és, té un, qualsevol dispositiu artificial que implantes en un cos crea una reacció immunitària molt important. Llavors, bueno, s'està investigant amb això, clar. Però és molt important saber, doncs, que la donació és prioritària per això, perquè tots ens podem veure abocats a necessitar un òrgan, perquè afortunadament la gent cada vegada vivim més i amb millor qualitat, no? I això fa que hi hagi moltíssima més gent en llista d'espera d'un òrgan, doncs perquè hi ha gent, doncs, que té un fracàs renal, però la resta té una qualitat de vida esplèndida, no? Llavors, clar, és molt important tenir-ho en ment, és molt important. I, evidentment, el testament vital i la voluntat de donació ens facilita moltíssim la feina, no? Perquè normalment són gent que ja ho té molt meditat, que ho ha transmès a la família, que, no, la família és conscient d'aquesta voluntat i això ens facilita molt.
Uh-huh. La dada no sé si la teniu, però quin tant per cent de gent tenim fet el testament vital?
Encara és baix, no el tenim al percentatge, no, però encara és baix. Encara és baix. Hi ha moltíssima gent que ho comenta, però és veritat que la burocràcia d'anar amb un notari, no? De vegades no fa. No fa anar la burocràcia.
Això, a la meva salut, es pot fer, no?
Jo... Tu has de signar un professional sanitari. O sigui, tu et descarregues la documentació del testament vital, tu l'omples, i llavors tens que anar al teu CAP, i el teu metge o la teva infermera tenen que signar, conforme allò és tot correcte, i que tu, a més, ho fas amb total llibertat i amb plenes capacitats de decidir. I un cop signat, ho has d'entregar en el camp mateix o a l'hospital, també ho fem, no? A la unitat d'atenció al ciutadà, i aquest servei sanitari ho entra en aquesta base de dades que diem general, no? I això fa que tu et passi qualsevol cosa on et passi, com que la meva salut et sortirà que les tens, doncs els professionals sanitaris obriran les seves voluntats i seguiran allò que tu has demanat allà. Però és molt important això, anar al teu cap.
Pues aquest tràmit jo no el tinc fet. O sigui, d'alguna manera jo em pensava que havia fet fins... O sigui, que havia entrat a la meva salut, que havia mirat lo de les últimes voluntats. Jo diria que ja ho tenia això avançat i no.
No.
A tant no havia arribat.
Tens que fer aquest tràmit, però no cal ni anar amb un notari, ni gastar-hi diners, ni... Abans era més complicat, necessitaves tres testimonis, també ho fèiem, els hospitals, però necessitaves tres testimonis que havien d'anar allà, portar les seves dades, tal. Ara s'ha simplificat moltíssim.
Doncs li facilitarem la feina al Gonzi.
I tant.
També és veritat que s'ha de ser conscient que això que no és un document definitiu, és a dir, quan a nosaltres ens arriben, clar, quan a nosaltres ens arriben malalts que estan en una situació complexa, no?, i han fet un testament de voluntats anticipades i han dit, doncs mira, jo això no vull que m'ho feu, això no vull, no?, en l'últim moment, si els malalts estan conscients, es parlen amb ells, i vull dir, hi ha malalts que han dit, no, mira, en aquell moment jo estava en una situació i m'ho he estat rumiant i vull canviar-ho, no? Vull dir que no és algo definitiu, que la gent no es pensi que és totalment
definitiu.
Que
es queda després.
I pots fer-lo tantes vegades com vulguis, com un testament normal, vull dir, tu pots.
I aleshores m'imagino que els metges que fan les extraccions han de ser tan delicats, tan curosos, perquè allò ha d'encaixar amb un altre cos.
Exacte.
O sigui, que deu ser complicadíssim.
Clar, per això moltes vegades és el mateix cirurgià que implanta després l'òrgan el que fa l'extracció. No? La veritat és que aquests professionals fan hores quilomètriques de guàrdia, no? I venen a altes, moltes vegades a altes hores de la matinada, doncs, a fer l'extracció, perquè jo sempre ho dic que en el moment en què nosaltres estem parlant amb una família demanant els òrgans, en un hospital terciària estan agafant un telèfon i estan trucant una altra família a casa seva perquè vagi a l'hospital per fer-se la implantació després. I la veritat és que és espectacular com treballen de coordinats, com, no, tot i ser potser de l'altra punta del país, es coordinen, ara tu, en què et puc ajudar, s'ajuden uns als altres, és digne de veure, la veritat.
Sí, sí. I no, des de... Digues.
No, això, que això a vegades vol dir avions, vol sí. dir... Vull dir, lligar tot això,
Sí.
És una cosa, no?, que podem estar molt orgullosos, no?, de que siguem el país, no m'arruem, perquè és espectacular l'organització que...
I públic.
I que hi pugui accedir tothom, no?, que sigui una cosa... equànim, bueno... Sí.
I d'aquell famós trasplantament de cor que va fer el doctor Barnard a Sud-àfrica fa molts anys, ara, evidentment, les tècniques cada dia milloren. Per tant, podem dir que avui en dia hi ha més èxits que fracassos quan s'ha fet el trasplantament?
Sí, és evident. És el que dèiem, no? Cada vegada els donants es trien, però són donants de més qualitat. Vull dir, hi ha molt més èxits que fracassos, sí.
I qui no pot donar?
Doncs en la donació d'òrgans, molts malalts que tinguin determinades neoplàsies, no? Sobretot perquè...
Diabetes, m'imagino.
La diabetes no és una contraindicació per donar. És veritat que a vegades la diabetes no, malmet alguns vasos i fa dificultosa la tècnica, però no és una contraindicació absoluta.
Sida?
Sí, això sí, els HIVs sí. Els HIVs, algunes hepatitis, no? Però, bueno, cada vegada més, antigament, per exemple, qualsevol neoplàsia contraindicava la donació d'òrgans, i ara, depèn de quines neoplàsies, depèn dels anys que estiguin lliures de malaltia...
Doctora, defineixi neoplàsia...
Càncers. Depèn de quins càncers, sí. Depèn de quins càncers i dels anys que estiguin lliure de malaltia. Inclús es pot donar amb un antecedent d'haver tingut un càncer, ara.
I per la Covid es podia donar o es va preferir no fer-ho perquè no sabíem a què ens enfrontàvem?
Home, la veritat és que la Covid va ser un trasbals per la sanitat i pels professionals sanitaris brutal. Primer, no sabíem exactament a què ens enfrontaven. I després, el sistema sanitari es va tensionar de tal manera que, a més, nosaltres, precisament, no, els professionals de les cures intensives, que vam ser els que més tensionats estàvem en aquell moment, va ser impossible afrontar tanta pressió assistencial. I llavors, malauradament, durant el pitjor període de la pandèmia, es van aturar els trasplantaments, es van parar tots els programes de trasplantament del país, i això va repercutir molt malauradament amb els
Després d'un trasplantament hi ha un període d'UCI, no es pot. Imagina't com estaven les UCIs en el període Covid.
No, però a més les persones que es morien, m'imagino que com que no sabíeu aquest virus a què us enfrontàveu...
Es rebutjaven.
Que clar, no deies, bueno...
Les persones que eren Covid positiu en aquell moment es rebutjaven, ara no. Ara les persones que han passat el Covid poden arribar a donar perquè s'ha vist que no transmet el receptor.
Clar, però ens enfrontàvem a un tema desconegut.
Totalment.
Era molt
totalment,
complicat.
Totalment.
Dèiem que els trasplantaments es fan a hospitals grans, però aquí també en fem.
Sí, aquí fem trasplantaments de còrnees i de teixits. No es fan trasplantaments d'òrgans com a tal, perquè es necessita un programa de trasplantament molt complex que el nostre hospital ara mateix no pot assumir. Però sí que es fan trasplantaments, implants de teixits.
I les persones, clar, deu dependre del tipus de trasplantament que se'ls hi fa per la recuperació, no?
Exacte. Depèn del tipus d'òrgan que s'implanta, es recuperen millor, pitjor, tarden més, i després ve tot el període de la immunosupressió, no? Que aquella persona ha d'estar medicada per vida, per evitar el rebuig de l'òrgan, ha de seguir uns controls periòdics, és complexa. Però és però veritat vive. Que si parles...
Però vive.
Exacte.
Sí, però quan tens cura un trasplantament?
Quan què?
Depèn dels òrgans.
Quan, sí, una persona li fan un trasplantament de ronyó i per quant temps en té
depèn.
De vida?
Depèn no de si hi ha, no se sap, si hi ha complicacions o no n'hi ha. Però sí que, per exemple, hi ha malalts que acaben morint amb el seu ronyó implantat i que poden passar més de 20 anys... Amb...
Però morint d'altres coses, eh?
Exacte.
Morint d'altres coses, sí, sí.
És que, clar, jo m'imagino que fins que no entres en aquesta dinàmica de que et diuen t'han de fer un trasplantament, o sigui, el teu món s'ha de capgirar totalment. Estàs cada dia a l'espera, pendent de... I encara avui en dia tenim els telèfons mòbils que podem anar por ahí i vas amb el telèfon mòbil, però abans m'imagino les persones que es deurien estar esperant a casa a veure si em truquen.
Exacte, i moltes vegades...
Posa't a la pell d'algú que està a la llista d'espera, que està de veritat fotut, perquè si estàs a la llista d'espera i estàs pendent de la trucada i que rep la trucada.
Bueno, i encara si pots estar, imagino, a casa, mig pots estar a casa, que el pitjor seria encara, com deies abans, gent que d'estar
i reps la trucada de que tens un donant. Uh-huh. Un dia després de la donació ja és un regal. Uh-huh. I un mes, imagina't. I un any és una pròrroga que en riu tant de les de la final de la Champions. És que
a vegades pensem, no? Tenim en ment els donants com a gent gran, no? Però, per exemple, jo em vaig entrevistar amb un receptor perquè vam fer una exposició sobre la donació i era un noi de 30 anys, no? Que era receptor de ronyó. I ell deia, diu, clar, és que als meus 30 anys no he pogut fer un viatge perquè estic condemnat a anar a diàlisi un dia sí i un dia no. Per tant, no em puc moure de... X quilòmetres a la rodona. Tots els meus amics han viatjat i han vist mig món. I jo no he pogut...
I aquest xaval necessitarà un altre, no? De trasplantament,
a vegades, probablement perquè té molta vida per davant, però clar, diu, tu saps el que és la primera vegada que jo puc agafar un avió i estar una setmana fora de casa? Clar, fins ara no havia estat possible.
Perquè aquell... Perdó.
Digues.
No, dic, perquè l'òrgan com a tal té caducitat. O sigui...
Bueno, i poden haver-hi més complicacions i evidentment els òrgans envelleixen, no? Uh-huh. I perden la seva funció, vull dir que, clar, evidentment.
Per tant, per marcar edats, que heu posat el tema de les edats sobre la taula, fins a quina edat es pot fer un trasplantament o creieu que és necessari fer aquell trasplantament?
Fins a quina edat poden ser donants?
Sí, o sigui, per exemple, una persona de 75 anys ja no li faran un trasplantament. O sí,
depèn el receptor, de la qualitat de vida que tingui.
Exacte, el receptor depèn de la qualitat de vida, depèn de les patologies que tingui prèviament, el receptor. En quant a donant, depèn de l'òrgan que s'hagi de donar. Per exemple, pels donants de ronyó sempre es diu que no hi ha límit d'edat. No hi ha límit. O sigui, una persona de 90 anys pot tenir un ronyó perfecte, amb una funció perfecta, i si s'avalua la funció i és vàlid, pot ser donant de ronyó.
I de còrnea sí que deu haver-hi...
Sí, hi ha límits, no? D'edat. Sí, clar. Per cada teixit hi ha un límit d'edat.
I de pell, imagino que també.
Exacte.
Per tant, una persona que mor als 80 anys, segons què, sí que pot ser donant, segons què, no.
Exacte.
Amb el cor també deuen haver-hi límits?
Sí, perquè el cor és un dels òrgans més sensibles, dels òrgans que més s'envelleixen, i al voltant dels 50 anys, més enllà dels 50 anys, és difícil. Però és veritat que... sempre s'avaluen cas a cas. Quan nosaltres tenim un possible donant, avaluem cas a cas com està aquell òrgan, quina funcionalitat té, es fan totes les proves. I, de fet, això ho manifestem a la família, no? Que a vegades, no? Ostres, la família té tota la voluntat de donació i una vegada que hem avaluat tots els òrgans hem vist que, malauradament, no pot ser donant, no? I diem, bueno, ara entrem en un procés d'avaluació molt complexa, ens hem d'assegurar que aquest òrgan és bo per la persona que serà receptora i per tant, es pot donar que després de tota aquesta avaluació doncs decidim que aquests òrgans no es poden implantar.
I al receptor se li ha de fer un procés psicològic abans i després? Perquè clar, tu imagina que t'estàs esperant, que et truquen i et diuen ja tenim el ronyó, i aleshores et diuen no ets compatible. Allò deu ser un gerro d'aigua freda tremendo, eh?
Sí, sí, la veritat és que tot el procés, tant de la donació com de la recepció, té un equip multidisciplinari darrere que vetlla per aquest tipus de malalts. Clar, són malalts que tenen una qualitat de vida molt marmada i que estan pendents d'un telèfon per poder continuar vivint, i això crea una angoixa vital molt important.
Però també deu haver-hi gent que no volen ser trasplantats. suposo, o no?
Bueno, hi ha vegades que hi ha gent que, sobretot amb els avenços de les tècniques, no? Per exemple, la diàlisi, ara s'està començant a fer diàlisi domiciliària, hi ha malalts que fan diàlisi nocturna durant la nit, doncs no els merma tant la seva qualitat de vida i prefereixen continuar d'aquesta manera abans d'enfrontar-se a un daltabaix tan fort com un implant d'un òrgan.
Comentava el Marcos i m'he quedat amb el tema de la IA i de la investigació. M'imagino que hi deuen haver-hi departaments d'hospitals i de centres que estan cada dia investigant què més es pot fer i quines millores es poden fer, no?
És evident, vull dir, la investigació, nosaltres també som un país punter en investigació, és molt important.
Que tampoc se sap.
Exacte, exacte. I la investigació és primordial per la donació, pel trasplantament i per la medicina en general. O sigui, afortunadament estem on estem i arribem on arribem ara gràcies a tots els estudis que es fan en tots els àmbits de la medicina.
Que fort.
Igualment això mai és suficient, no? O sigui,
mai.
Investigació...
Mai és suficient.
Bueno, com que hi ha pràctica, també es pot investigar. O sigui, el fet de que n'hi hagi molts de trasplantaments també millora la investigació sobre els trasplantaments.
Però fixa't la paraula que has dit, Marcos, que has dit pública. Us imagineu aquests països en què no existeix una seguretat social aconseguir un trasplantament? Que deu costar... Anava a dir un ronyó, però és que ha de costar molts diners.
Jo aquest dilema l'he tingut, bueno, no sé si us ha passat, però molta gent de dir, no, és que clar, la sanitat, no, és que t'has d'esperar, és que no sé què, és que no... Dic, pues que ho tens.
Sí, sí.
Almenys ho tens, dic, va. El que deies tu, surt, viatja i tal. Jo sóc el primer que m'he de treure un seguro quan he d'anar a un altre país i no és d'aquí, i per dir, hòstia, no, com a mínim tenir el que tinc allà, saps? Amb l'àmbit privat. I si no, pues... poder pagar uns 12.000 euros perquè canviïn un genoll, no sé. Clar, és que això poc es valora. Però bueno, jo per mi ho tinc molt clar, i inclús que aquí, o sigui, que tenint sanitat privada, respecto a tothom que la tingui, jo no la tinc, les coses importants ho fan el públic,
sí,
no el privat.
Totalment. Sí. I amb la agilitat que cal, uh-huh. Perquè realment sí que a vegades t'has d'esperar, però probablement perquè pot esperar, uh-huh. No?
Correcte.
Perquè el que no pot esperar es fa amb la...
Té la prioritat país, que pertoca.
Té la prioritat uh-huh. que pertoca. Uh-huh.
Sí, sí.
No, Silvia? Sí, sí, és així. I des del punt de vista dels metges, no? Que jo sempre ho dic que nosaltres quan estudiem medicina i quan fem medicina ho fem més enllà d'una professió, o sigui, és un compromís amb la societat que adquirim, i això ho tenim tots claríssim. El saber que es pot fer i tractar amb una persona, no? I que hi hagi un impediment tan material com els diners que no et deixin, ostres, això, a mi no m'agradaria trobar-m'hi mai, sincerament. Vull dir, ha de ser molt, molt fotut.
El Felip parlava de nens, adolescents, per tant també es fan trasplantaments amb nens.
Sí, 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 sí. Els nens són dificultosos més que res per l'estructura física, no? Perquè moltes vegades l'òrgan de l'adult doncs, no es pot implantar amb un nen petit. I clar, llavors encara hi ha més escassetat d'òrgans perquè afortunadament els nens moren molt menys que els adults. Però sí que hi ha molts nens, per exemple, amb miocardiopaties congènites, que necessiten trasplantament de cor, trasplantaments de moll d'os, vull dir, hi ha molts nens, malauradament, que estan molt malalts.
Uf, és tot un món, això, eh? Ja ho deia el Felip al començament.
Amiga.
Però és que és veritat, eh?
Va, deixa'm que...
Que quede un minut.
Sí, només un?
Sí.
Quan més trist o apagat o fotut estava jo mentre treballava a Vall d'Hebron, me n'anava a la planta de...
Donacions?
No, a la de...
Trasplantats.
A la de pediatria...
Oncològica.
A veure el doctor Sánchez de Toledo, que era el que s'encarregava de càncer de nens. Per què? Bueno, perquè ell, quan va començar, em deia, se me moría el 70%. Yo ahora salvo al 70%.
Figura't.
I allò em va fer veure que tot és molt relatiu ja.
Sí, tot és veritat.
I que quan tens un problema te l'has de mirar sempre pel cantó
que sempre hi ha gent que està molt pitjor que tu, per molt que sigui greu allò que tu tinguis. Antes se me moría al 70, ahora salvo al 70.
Doctora Antònia, moltíssimes gràcies per ser avui a la tertúlia. 130 donants, un 23% més respecte a l'any anterior. Espero que l'any vinent, diguem encara uns quants més, que tampoc és tan complicat i que es pot fer d'una manera fàcil el fet de ser donant. Marcos, Felip, moltes gràcies, fins al proper dia, i a tots vosaltres fins demà aquí a les tertúlies. Que tingueu un molt feliç dia de la ràdio. Adéu-siau.
Barra Lliure, amb Pilar Gonyi.
Ràdio Manresa. Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo cuenta hasta ahora la SER. Es el